De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Tens un bon timbre.
Sentir, de fons, són aquestes ovelles, ovelles de la Marina Vilalta, que és la pastora més vella de Catalunya i la protagonista del primer llibre del periodista Abraham Urriols, Una vida a les muntanyes, editat per Adà Llibres. I us preguntareu, i qui és la Marina? Doncs la Marina és una pastora de gairebé 100 anys, que cuida de les seves ovelles des que en tenia 5, i ho fa amb una dedicació i una paciència, bueno, innates. Les pastura als prats de Bruguera, al peu del Taga, que està al Ripollès. Una vida a les muntanyes és un llibre que ens amplia, doncs, aquesta mirada sobre el món rural, la saviesa popular del nostre país, i sobretot ens recorda, doncs, la grandesa de vides anònimes com la de la Marina, que, com diu el mateix autor, també mereixen ser explicades. Abraham Urriols, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé. I més amb aquesta música relaxant.
Ai, sí, m'he relaxat i tot.
Que he tornat a Bruguera. He tornat a Bruguera per uns moments.
Clar, Abraham, tu ets periodista, ets molt jove. I això, quantes vegades t'hauran dit, Déu meu?
Alguna, no?
L'any... Diré l'any, et sap greu?
No, gens.
1996. És que això és curiós, eh? Perquè abans era com... Quina edat tens? Com quan et fan gran, diguéssim, però també quan ets jove, no? És com que et sents també...
Home, és una pregunta que responc molt, perquè és veritat que també ara no passa tant, però durant els primers anys de treballar també sí. Em confonia amb el becari, etc. Uf, però és que clar, també jo hi he estat, el grup d'amics, a qui demanen el DNI de manera eterna. Vull dir que no és una pregunta ni que m'ofengui ni que em sorprengui, sí, no sé com dir-t'ho. Sí.
Bueno, ja sabeu que l'Abraham Urriols el veieu fent cròniques al Telenotícies de TV3, és graduat en periodisme per Blanquerna, i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes. Però, clar, parla'ns d'aquesta meravella del llibre, Una vida a les muntanyes. Fixa't que nosaltres, mira, aquesta setmana parlàvem amb el Jordi Pons, l'alpinista Jordi Pons,
sí.
90 anys.
Una bèstia.
Era una bèstia. I va venir i Abraham, clar, ens ha donat tantes lliçons que jo suposo que, no sé, que és una mica també el que traspua, no?, aquesta vida a les muntanyes per part de la Marina.
Sí, sobretot també hi ha aquesta qüestió que també entenc que comparteix la Marina amb el Jordi, que és la passió per seguir fent el que fa. És a dir, que tenen una edat que podrien no fer-ho i podrien estar farts de tot.
Totalment.
Si m'ho permets. Sí. I tot el contrari, és a dir, la Marina té una cosa que és que no romantitza aquest món, el món rural, ni el món de les pastures, ni les ovelles, però en canvi, no només el tornaria a escollir, que el tornaria a escollir, sinó que en parla amb molta passió, molt d'entusiasme. I és aquesta cosa que qualsevol àmbit, quan algú s'explica amb passió, amb aquesta energia, amb aquesta... com espurna els ulls, ja t'atrapa. I per tant, quan sents parlar al Jordi Pons o quan sents parlar a la Marina, sí, Vilalta, només pots fer que escoltar. I això és el que he fet durant tot aquest temps, anant a visitar la Marina a Bruguera, com deies, que és aquest petit poblet agregat a Ribes de Freser, al Ripollès, al peu del Taga, que jo hi anava amb hora d'anada, l'hora de tornada ja veuríem, segons les ovelles, i l'anava escoltant. I d'això n'ha sortit aquest llibre.
Quina meravella. Deixa'm dir-ho també, que això d'editar llibres, com ho portes? Perquè, per cert, a veure, podem dir-ho, això. És el llibre més venut de no ficció en català darrere setmana.
Això és una sorpresa, de veritat. Gens, de veritat. És a dir, jo ja entenc que és la resposta potser que deu donar a tothom. No m'ho esperava gens, però és que t'ho juro que no m'ho esperava. Al revés, jo pensava, quan m'ho van proposar i vam anar-ho fent i ja veus que s'acosta la data de publicació, dius, home, tant de bo funcioni i justament l'has escrit perquè es llegeixi i intentem-ho i anem-lo a explicar on calgui, etc. Però també pensava, potser interessa només
a la gent, potser no, no sé,
que té una vinculació, sí, que té una vinculació amb la muntanya, sí, o amb les ovelles, o... I el que m'ha sorprès és que l'amor a la muntanya s'hi arriba per moltes bandes. Mm. I hi ha gent que hi ha arribat potser per la banda de la ramaderia, una altra per la banda més de la natura, de la tranquil·litat, l'altra per descobrir aquestes històries, és a dir, gent que també li agrada consumir el periodisme d'històries, que al capdavall és això, un reportatge d'una senyora, sí, però que també explica moltes altres coses. I sí, després arriba la sorpresa de que resulta que és el llibre més venut de no ficció en català i caus de cul a terra, què vols que et digui?
Perfecte.
I molt agraït, deixa-m'ho dir.
Deixa'm preguntar-te també perquè com vas conèixer la Marina, no? I en quin moment sents tu aquest periodisme d'històries, que després en parlarem, que es mereix que la seva vida doncs, se n'ha d'escriure un llibre.
Jo sabia de l'existència de la Marina Vilalta després de que guanyés la Creu de Sant Jordi. Ella l'any 2022, la Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi i apareix una mica als mitjans per aquesta cosa fins i tot sorpresiva o de curiositat, és a dir, sonen sempre els grans noms famosos que guanyen aquesta distinció, però també a vegades es destaca algú que dius, doncs escolta, resulta que al Ripollès hi ha una pastora de 90 i pico d'anys que també li han concedit la Creu de Sant Jordi, i a partir d'aquí jo conec de la seva existència. Però no ens coneixíem personalment. I va ser l'editorial, ara Llibres, que havíem tingut alguns contactes, que em va dir... Pensem que aquesta senyora potser té un llibre. I van considerar també que ho havia de fer un periodista i un periodista jove, justament per aquesta distància, clar. Perquè, és clar, amb la Marina ens diferencien moltíssimes coses, ens distancien moltíssimes coses. D'entrada, ella és nascuda abans de la Guerra Civil i jo després dels Jocs Olímpics, però també venim de vides, de mons, de bombolles molt diferents. I la gràcia, una de les gràcies d'aquest llibre també, és com s'acosten dos mons sense prejudicis, amb empatia, amb ganes de conèixer l'altre. I també, jo ara no seré pastor, però sí que sento que aquest llibre ha estat justament un regal perquè se m'ha enriquit la mirada, ho he gaudit perquè he conegut un món molt diferent al meu. El nostre món, cadascú té el seu i tothom això en coneix els avantatges, els inconvenients, les mancances, sí, les limitacions, tot. Però quan t'apropes amb temps, que també practica aquest periodisme amb temps, pausat, sense calmat, la pressa, sí, i poder escoltar i aprendre, ha estat fantàstic. I ha estat així com ens hem conegut. Anar pujant a Bruguera, anant a pasturar junts, sense pressa, parlant, i no només fent entrevistes, tot el contrari. El full, el primer dia el portava, després ja me'n vaig oblidar de full.
Què dius? I com ho vas fer?
Anava amb una llibreta i sí que apuntava expressions, anècdotes, literalitats seves, però això d'enregistrar una entrevista, sí, o tenir previstes un seguit de preguntes no tenia cap sentit, perquè tu li preguntaves un dia per una qüestió concreta i ella aquell dia tenia ganes d'explicar-te una altra cosa. Sí. I després aquell dia que volies aprofundir en l'altra parlaves d'una altra cosa, etcètera, etcètera, etcètera.
És que són 100 anys de vida.
Bueno, i que justament com que no estàs en un plató, en un estudi de ràdio, en un... Era... estem tenint una conversa. I per tant també ella moltes vegades em preguntava per la meva vida. I ens trobàvem moltes vegades jo explicant-li qüestions meves personals, que evidentment no s'han inclòs al llibre, perquè no tenen cap interès, però... Era com un clàssic, això, Marina, jo voldria parlar de tu i no de mi. Però a mesura d'anar-ho fent així, clar, hem creat un vincle, hem teixit...
Una complicitat.
Exacte, una relació. I també els primers dies, que ella potser feia respostes més no automàtiques, però com
més
tots...
curtes, no? Més,
sí.
Que no
més superficials, exacte, potser sí, més superficials. Sí. Després, quan teixeixes una confiança... surten les coses de debò, no?
Quina meravella. Mira, de fet, aquest dissabte a les 12 a Bruguera fareu la presentació del llibre.
Sí! Sí? Ah. I per això quan al principi sentíem les ovelles, aquesta música, dic, per favor, que sigui dissabte. Perquè, mira, això em sembla important i interessant, justament. La primera presentació, per mi tenia tot el sentit i havia de ser pràcticament obligatòriament a Bruguera. La Marina és una dona que pràcticament no ha sortit mai del Ripollès. De Catalunya una vegada, però del Ripollès no gaires més.
Val.
I per tant, si aquest llibre passa al Ripollès, sí, i parlem d'una vida a les muntanyes, quin sentit té que presentem el llibre d'entrada a una gran ciutat, a Barcelona, a Lleida, a Girona, a Tarragona? No, fem-ho a Bruguera, fem-ho amb calma, que som 20. Serem 20.
120.
No passa res. I busquem un dia que ens vagi bé a tots. I l'editorial, evidentment amb bona fe, em deia, però a veure, hem de fer una presentació la setmana que surti el llibre, per anar bé a algun lloc, clar, això, que pugui venir gent, que... Calma.
Fem-ho
a Bruguera, fem-ho a Bruguera.
Molt bé, el llibre. Mira, i fem-ho... A Bruguera ho fareu aquest cap de setmana? Recordem, el dissabte 12, ja veuràs ara. que hi haurà qui s'apuntarà...
Ah, tant de bo, i tant. Que és a la plaça de la Marina Vilalta, de la plaça de Bruguera, que no té truco perquè només n'hi ha una. Vull dir, ho trobaran.
Clar, i la presentació estarà la mateixa Marina Vilalta i també la Imma Puigcorbé, que és veterinària, ramadera i autora de l'Epíleg.
Sí, això també és fantàstic. Mira, aquest llibre comença amb un paràgraf que és la veu de la Marina, que de fet la primera frase ja és: escriuràs un llibre de misèries perquè aquesta és una vida de misèries, i explica, ja pos damunt de la taula, que ella creu que no es mereix aquest llibre, que llegirem, i el llibre es tanca amb un epíleg de l'Imma Puigcorbé, que, com deies, és una ramadera jove, que ella parla de passió i de futur, justament. Una de les obsessions del llibre, perquè és una de les obsessions de la Marina, és aquesta manca de relleu generacional o el futur incert que sembla que té el món rural i la ramaderia i les explotacions familiars, però justament hi ha petites espurnes d'esperança com l'Imma Puigcorbé. Gent que es vol dedicar a aquest món, gent que també sap les mancances, els inconvenients, els sacrificis, però que igualment diu: ho vull intentar. I justament acabar amb aquest punt positiu, amb aquestes ganes d'agafar les regnes, la Imma com altra gent, doncs també és, jo trobo que és important.
Fem una cosa. Imma Puigcorbé, què tal, com estàs? Bona tarda.
Au, va.
Bona tarda.
Oh, però què dius, bona tarda? Quina sorpresa.
A veure, Imma, déu-n'hi-do, tot el que està explicant la Brava amb aquest epíleg final. Anava a preguntar, mira, pel futur de la vida a la muntanya i el futur d'aquesta meravella de llibre. Imma, què ens expliques?
Jo crec que li veig futur a la muntanya. La muntanya ha de tenir futur, si no...
no
ens quedarem sense muntanya,
no,
i sense
ramaders. Escolta, tu vas ser testimoni, Imma, de la complicitat de la Marina i l'Abraham. Com recordes, no?, aquell dia a la muntanya amb ells dos?
Doncs jo, per mi va ser un dia molt... Bueno, per mi va ser com un... molt d'orgull, no?, poder conèixer la Marina i, a més a més, conèixer l'Abraham, no?, un noi jove que interessat en el nostre món, no?, que és com... Ostres, que raro, no? Però aquesta complicitat entre ells dos era única. Vaig arribar allà i em van convidar a un cafetó, i ells dos és com ja que es coneixien de tota la vida. Va ser, la veritat, que per mi va ser com... Jo ja no tinc avis, i va ser com un retorn a la meva infantesa, no? Tenir una persona al costat, com la Marina, amb tanta experiència, amb tanta vida viscuda, no?, i que t'ho explicava com si fossis la seva neta, el seu fill o algú molt proper, no?, que et transmetia aquesta confiança, aquesta... Bueno, que no es fa estrany amb ningú, no?, al final.
Clar, tu vas acompanyar l'Abraham en una de les seves visites a la Marina, i em sembla que vau acabar fent tractes fins i tot amb una xai negra, la ripollesa, sí o
sí,
no?
Sí.
Com va anar això?
Doncs, bueno, la Marina està enamorada de les ovelles de color negre, i en té esforços al ramat. El ramat, diguem, entre cometes, normalment, els pastors en tenen dues, tres, no? Al final serveixen per comptar el ramat. Penseu que si hi ha un ramat de 400 ovelles, el pastor no es posa a comptar una a una si són totes. En canvi, si tens tres o quatre de color diferent, comptes qui siguin aquelles i suposes qui són totes. Però la Marina és al revés, quasi totes són negres i en té algunes de blanques. I jo em vaig enamorar d'una xaieta petita, i sí, vam fer tractes i ara la tenim a casa.
Imagina't, d'aquella trobada...
Sí,
és que va ser... Justament li vaig proposar a l'Imma que pugés, perquè també l'Imma, tot i que no es coneixia amb la Marina Vilalta, ella havia estat una de les persones promotores de la signatura, de la recollida de signatures perquè se li atorgués aquesta creu de Sant Jordi l'any 2022. I, tot i no coneixes, també com que formen part del mateix món i el Ripollès, molt ràpidament també ja van detectar: tu ets la filla d'aquesta casa,
ràpid, ja
aquí comprem
entendre,
no sé què, exacte. Ja molt ràpidament també es van entendre, i era una imatge també... fantàstica veure-les totes dues compartir el que et deia al principi, aquest entusiasme, aquesta passió, aquest amor per aquest món, que tot i que totes dues són molt conscients, això que et deia dels inconvenients i de les limitacions, doncs l'estima, l'amor que senten per aquest món. I a més veure dues dones parlant del ramat, de com tirar endavant això, una masia, un ramat, unes ovelles, que ara ja comença a ser una imatge normalitzada i natural. No, i sobretot en l'època de la Marina, és a dir, potser 40 anys enrere. Ara sí que una de cada quatre ramaderes de Catalunya és una dona, i és una imatge que ja no ens sorprèn. Però fins ara havia estat un món molt masculinitzat. I jo me n'anava amb el cotxe i les veia i dic, però hi ha algú que tindria ara els nassos de dir-los res a elles dues de com es tira endavant un ramat o una explotació ramadera? És que és impressionant. I per tant, no només hi havia aquesta part de mons compartits, sinó també la reivindicació de com les dones en el món rural han estat el pal de paller.
Tal qual, Imma, és que està dient grans veritats, l'Abraham, i de fet en el teu epíleg del llibre és Bestiar, passió i futur. És aquest futur, no?, que hi hauria de ser amb aquest món del bestiar, no? I sobretot també futur femení, no?, que és una mica també la reivindicació, Imma.
Totalment, no? Al final aquest futur hi és perquè hi ha gent que es vol dedicar a la ramaderia i gent molt preparada, i noies molt preparades. El que passa que necessitem una mica d'ajuda, sobretot de l'administració. Ara fa poc hi ha una campanya de ramaderes que estan promocionant que hi hagi menys burocràcia. Aquí és un punt essencial, no? Perquè al final ens estimem molt aquesta feina. I, vulguis o no, ens hi volem dedicar, però també ens hem de guanyar la vida, de pagar factures. Parlo una mica així perquè estic amb les vaques.
On estàs ara?
On ets, on ets?
Amb les vaques?
Sí, he anat a buscar les vaques. Ah. Una pujada.
Però on, on?
Al Ripollès.
Al Ripollès.
Oh, vinga, sí. Som-hi. Sí. Escolta, hem fet aquí una connexió a Ràdio Estel.
Però una connexió, una corresponsalia.
Per favor, quina meravella. Quina sorpresa, Imma, quina sorpresa.
Tu no t'ho esperaves, la Imma.
He flipat de veritat, Dic, no pot passar, no pot passar.
I a més a l'hora doncs, que està treballant i va buscar les vaques. No, és molt interessant, Imma, però i sobretot aquest rejuveniment, podríem dir, d'oficis com el vostre, que es poden arribar a perdre, no? És que estem parlant ja d'una extinció gairebé. Són molt poques, no?, la que us dediqueu a dia d'avui.
Exacte, no? I al final no volem acabar sent una peça del museu, no? Volem acabar pues, compartint un futur amb altres professions molt diferents de les nostres,
sí.
Tecnològiques, industrials, però creiem que l'alimentació és la base i cal que els aliments que consumim siguin respectuosos, sostenibles, i tot això, la veritat és que ho trobarem en petites explotacions ramaderes, no? que fan una xarxa al territori, que posen la gent a pobles petits, no? Que estableixen pobles i gent a llocs que potser altres feines així no podrien, no? Clar. I que nosaltres hi podem donar doncs, aquesta vida, no? A la muntanya.
Imma Puigcorbé, moltíssimes gràcies. No sé, Abraham, si li vols dir alguna cosa ja per acabar amb la Imma.
Sí, no, el que li diré és que recorda que ens veiem el dissabte,
Dissabte a les 12,
Vermut.
Sí.
Vinga, doncs que vagi molt bé i molta sort aquest dissabte a la presentació del llibre. Imma, gràcies per entrar en directe.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, Imma.
Adéu.
Ara em sento l'olor de butxaca i dius, m'esgarrapa. Però pues sí, l'altre. No, fora. Ara no. Ara prou. Que t'haig anat prou. Sí, sí, ja us pots sentir, ja. No te'n seré pas, no. No, t'ho diré, ni que de pas sentim.
Aquesta és la Marina.
Aquesta és la Marina, que probablement és el que deu estar fent ara. La Marina...
Clar, què deu estar fent ara? La Marina està treballant.
La Marina cada dia a les 3 de la tarda, sol, plogui, nevi, treu les ovelles. Per tant, probablement ara, mentre l'Imma és amb les vaques i tu i jo estem aquí compartint Gerant. Aquesta conversa, ella està amb les ovelles.
Com és el dia a dia de la Marina? O sigui, perquè, clar, recordem, gairebé 100 anys, eh?
Sí, sí, no, són 96 anys. Ella té uns matins tranquils i unes tardes molt atrafegades, perquè és això, a les 3 de la tarda, ella a la 1 dina perquè a les 3 treu el ramat. No cada dia el pastura en el mateix lloc, si és molt a prop de casa i va sola caminant, i si no, ara, perquè són 96 anys i doncs també,
també
comencen a haver-hi les primeres limitacions,
sí.
El seu fill l'acompanya amb un Suzuki, que de fet és una imatge pràcticament com una processó de revista, és a dir, com una desfilada militar, perquè el Suzuki és al davant i les ovelles van seguint, la quarantena d'ovelles van seguint el cotxe i la Marina treu la mà per la finestra i se'n van al camp on aquella tarda les pastura. Ella s'ajeu i s'espera. De fet, ella el que diu és que un pastor pot ser molt gandul, però mai pot tenir mandra. perquè sí, pots geure, però el cop, en el moment en què ja no puguis veure les ovelles amb els ulls, t'hauràs d'alçar, moure't i agafar una altra posició. I això ho fa fins que la llum del sol disminueix i després sí que quan comença el dia a apagar-se, doncs tornen cap a casa, sopar, dormir, una mica de ràdio justament i dormir.
I dormir. Tu li vas plantejar perquè hi ha algun moment, perquè sembla que la Marina als 5 anys ja es va enamorar d'aquest món, però no? Va ser només als 5 anys. Però...
Sense saber-ho, sí, perquè elles són 12 germans, el seu pare era pastor i ella és l'única que s'hi ha dedicat, però ella, com altres germans seus, acompanyaven el pare, com hem fet tots, de fet, sí, amb les nostres, no? Els nostres pares, les nostres mares. Però en aquest cas, doncs, ella va descobrir el món al voltant de les ovelles.
Però no va ser una obligació, diguéssim, de casa, de dir, Marina, t'has de quedar a casa a cuidar... Saps el que et vull dir?
No era una obligació, però també és veritat que l'explotació ramadera de la família no només era una feina, sinó que era una via de subsistència. Mm. És a dir, era no només el negoci, sinó que menjaven, gràcies a les ovelles, aquella carn o aquella llet, etc, etc, etc. Per tant, potser sí que s'hi va veure per la inèrcia, però els altres no s'hi van dedicar i no va passar res. Va ser ella qui va voler agafar el relleu del ramat. Hauria pogut dedicar-se a una altra feina, però ella li agradava perquè ja de petita, quan anaven a pasturar-les a la tarda i era l'hora de berenar i tenia gana, doncs ella va aprendre que una via era agafar la meta d'una cabra i beure llet. I d'aquesta manera se li va forjar el caràcter. I tenia una personalitat, va anar forjant aquesta personalitat entorn dels animals. I entorn també al respecte i a l'estima per la muntanya.
Que el llibre comences, que ho has dit a l'inici, eh, Abraham, amb una frase de la Marina. Has dit, escriuràs un llibre de misèries, la Marina et diu a tu, eh? O escriuràs un llibre de misèries perquè aquesta és una vida de misèries. Tu has dit ja també en aquesta xerrada. Després d'haver-lo escrit, tens aquesta sensació?
No, i li vaig dir, per mi no és una vida de misèries, és una vida de resistència, de sacrifici, però també d'amor, de volguda dedicació, de vocació. A mi, i ella deia, no mereixo un llibre. A mi em sembla que, i tant que mereixo un llibre, i mereixen el llibre molta altra gent anònima amb vides singulars, extraordinàries, que permeten explicar tantes altres coses. De fet, ara l'Imma parlava d'aquesta importància de comprar productes de quilòmetre zero o que sapiguem qui és el productor d'aquest aliment. Mm. Doncs bé, parlant justament de la vida de la Marina et permet parlar també de sobirania alimentària, et permet parlar de despoblament, o d'un ofici, això, en vies d'extinció, i de com les muntanyes s'embruten, i de quin país queda si només tenim una ciutat i la resta ho considerem una esplanada, o de les tradicions populars, de les cançons populars, etc, etc, etc.
No, és molt interessant també perquè abans també feia referència a aquest periodisme d'històries, que és una mica també el que es reivindica amb aquest llibre, Una vida a les muntanyes, lluny dels grans titulars, però que avui dia sembla, Abraham, que va a la baixa, no? Aquest periodisme d'històries que s'hauria de reivindicar més. Per què creus que passa?
No ho sé, jo és el periodisme que m'agrada consumir i en el que crec. I, per tant, a mi, clar que... A tothom ens interessa, per exemple, l'evolució de la guerra, què està passant. Però probablement el reportatge que et marcarà o que t'emocionarà o el que recordaràs és una història d'algú, d'una família que s'hi troba.
Sí.
Portant en un punt d'actualitat, fent un símil amb l'actualitat, amb un tema molt més bèstia i amb una altra cosa. Però em refereixo que les persones... Jo tinc el convenciment que ens interessen les persones. I, per tant, les persones, el que tenim és històries. I, justament, sí, la Marina té una història i, per tant, crec que qualsevol altra persona li pot interessar la vida de la Marina.
Clar, aquesta vida de la Marina, que si heu anat seguint aquesta xerrada amb l'Abraham Urriols, que ens està presentant el seu llibre Una vida a les muntanyes, la vida és de la pastora Marina Vilalta, us haureu sentit de fons, com estem escoltant de fons aquesta cançó? Mira, escolta, escolta. Aquestes cançons que tenen un pes molt important al llibre.
Sí, les cançons populars tenen un pes molt important al llibre perquè tenen un pes molt important a la vida de la Marina. Ella no sap ni llegir ni escriure, però en canvi el seu catàleg de, el seu catàleg de biblioteca, per entendre'ns, el seu fons de biblioteca, són les cançons populars. Ella entén i explica el món a través d'aquestes cançons populars. I quan tu li parles d'una ruptura amorosa, per exemple, ella et diu, això hi ha una cançó popular? Mira, pam, i te la canta. I després o et canta una cançó i t'explica de què va. Són els seus llibres. Són les seves vides fictícies que ha descobert i amb les que s'ajuda per explicar-lo. I per tant, ella que les canta quan hi ha gent, però també sola o a les ovelles, doncs les cançons populars havien de sortir en aquest llibre. A més, quan li van donar la Creu de Sant Jordi l'any 2022, no només ho feien per aquesta vida dedicada al camp i aquesta devoció per la ramaderia i les ovelles, sinó també per la feina que ha fet pel manteniment de les tradicions orals i les cançons populars, perquè ella, entre d'altres i amb molta altra gent, ha participat d'iniciatives com el Cantut, que és una iniciativa que sobretot es produeix a la demarcació de Girona, que intenta recol·lectar per ajudar a la preservació de les cançons populars.
D'aquesta tradició oral, no? Mm-hmm.
Efectivament, i les enregistren i pengen la informació que se'n té i a quin cançoner popular apareixen per primera vegada, les variacions, perquè també són cançons que justament el que cal és no museïtzar-les, el que cal és fer-les servir, putinejar-les, cantar-les.
Compartir-les, no?
Compartir-les, efectivament, i que formin part del teu dia a dia, també com formen part del dia a dia de la Marina.
Clar, tu dius que la Marina Vilalta no sap escriure, tampoc llegir. Que li heu llegit, en veu alta.
Mira, això ha estat...
L'ha llegit o no?
No l'ha llegit.
Bueno, l'ha llegit, o sigui, l'ha escoltat.
Però li han llegit. Ai. Això és una de les coses més precioses del final del procés d'escriptura del llibre, perquè vam quedar amb la família des de l'inici, que jo els enviaria el text abans que es publiqués, perquè ells veiessin el to, també, per si havien de detectar algun error o si creien que alguna cosa podia portar confusió i que calia modificar-la. I al cap d'uns dies, quan els vaig trucar i els vaig demanar què els havia semblat, em van explicar que l'encarregada de la família de llegir-lo havia estat la Núria, la jove, i que li havia estat explicant el llibre a la Marina, ara al menjador, ara a les muntanyes, ara a l'estable, i de mica en mica, per tant, la Marina descobria aquestes pàgines que parlaven d'ella, que la protagonista d'aquest llibre era ella, ella que no havia pogut llegir mai cap llibre. I no només em van dir no canviï res, ens ha retratat tal com és, les coses bones, les coses dolentes, ens fa molta il·lusió, i a Bruguera tens uns amics per sempre.
Escolta, doncs això...
Clar, per mi va ser... Doncs ja està.
Ja està.
Perfecte. És a dir, preciós. Que el llibre es ven... Perfecte. Que la presentació són molts, perfecte. Que són pocs, perfecte també. Que es ven menys, perfecte també. És a dir, és molt més important. I això ho hem pres de la Marina perquè jo també li preguntava... No, més coses sobre el llibre.
Tu volies saber més.
Digueu-me què, però què us ha semblat, però què... I la Marina ja situava el tema de conversa. Ja has pujat al Taga o no? Que és la muntanya.
Que és el que ja li interessa.
I quan vindràs, doncs? I doncs, quan puges al Taga, quan baixis, passes i em saludes i... I, per tant, donava una altra lliçó sense voler-ho, d'aquestes sense saber-ho i sense tenir-ne la intenció, de l'important no és el llibre, sinó el vincle que hem fet.
Quantes vegades vas pujar a Bruguera?
Home, moltes. La veritat, ara no et puc dir un número, perquè t'enganyaria, però quan tenia temps, tenia un dia que tenia una tarda lliure, agafava el cotxe, pujava cap a Bruguera, baixava i arribava per sopar.
Clar, a veure, és que jo li pregunto això a l'Abram i hem d'anar acabant amb aquest cafè de les 4 que hem anat xerrant amb l'Abram Borriols. Tu t'has convertit en un, ho dèiem a l'inici, en un habitual dels informatius de TV3. Has passat per les delegacions de Lleida, de Girona, també t'hem vist els matins. Ets membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes. Publiques un llibre i encara no tens 30 anys. D'on treus tu aquesta vitalitat?
El que dec tenir són canes, perquè és veritat que, t'ho prometo, si t'hi fixes, segur. Jo que sóc una persona que estàs allò dels 7 pecats capitals, jo sempre he pensat que tenia el de la mandra. I ara estic veient que, bueno, potser no, perquè trobo que estic fent, ara aquest any justament, molta feina. No em desagradaria frenar una mica, però tinc també una cosa que m'engresco molt ràpid. A mi em dones un maó, un totxo,
i ja està.
Jo ja penso amb el palau que es pot construir.
Ja edifiques.
Anem a fer això, anem a fer pam, 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 i ja m'embalo. I després dius, home, però no tinc temps per res. Bueno, ja ho anirem fent.
Segur que tens al cap ja un proper protagonista d'aquest periodisme.
No, calma. No? El que vull fer és gaudir-ho. És a dir, el procés d'escriptura l'he gaudit, fent aquestes visites, etc. Sí. I ara vull gaudir de tot el que ve. Vull gaudir de pujar a Bruguera el dissabte amb calma, poder parlar amb l'Imma. Després començar a fer les presentacions, que la setmana sobre, el 26, en fem una a Lleida, el 30 a Barcelona, aquí a l'Ona Llibres, amb el Ramon Pellicer, etc, etc, etc. I tot aquest procés, gaudir-lo amb calma. I si hi ha d'haver un segon llibre, ja ho veurem.
Ja vindrà.
Ja ho veurem, ja ho veurem.
Abraham Orriols, periodista i autor d'aquesta meravella Una vida a les muntanyes, d'Ara Llibres, de debò, moltes gràcies per
a vosaltres.
Aquesta conversa.
He xalat molt i de veritat que la sorpresa de l'Imma ha estat un regal.
T'ha agradat, i a nosaltres, aquest regal que ens has fet amb aquesta vida, meravellosa vida de la pastora Marina Vilalta. Gràcies per escriure la seva vida i que vagi molt bé dissabte, ja ens ho explicareu.
Ja us ho explicaré, moltíssimes gràcies
per tot. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.